Rosada Samara. Així acabam actualitzant totes les notícies demà al punt de les 8 a l'informatiu matí. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, com esteu? Benvinguts a una nova edició del programa, ja la número 82. Un plaer tenir la vostra companyia una setmana més en el moment d'acostar-vos a través d'aquesta casa, IB3 Ràdio, al dia a dia dels petits establiments comercials de casa nostra, és a dir, els negocis emblemàtics. Cada setmana, ja ho sabeu, fem feina per acostar-vos a aquesta realitat. Una realitat que, per cert, sovint presenta moltes qüestions similars entre els distints locals comercials objecte de reportatge en el programa. No sé si és aquest el cas del els dos d'avui, Xavi.
Hola, Toni. Com estàs? D'alguna manera, segur que hi trobam semblances o punts en comú. L'audiència podrà extreure les pròpies conclusions al final del programa. Per començar, coneixerem Rellotgeria Catalana, de Palma.
La rellotgeria és molt complicada, sobretot quan parlem de rellotges antics. Jo tenia una persona que era rellotger, que ara ja va morir, ja tenia molts anys, i deia: "A relojero te has metido y te verás comprometido", perquè la rellotgeria, pensi que amb els rellotges antics les peces no hi són, els has de fer. Vull dir, qualsevol cosa fàcil l'has de fer, vull dir, no és canviar una peça. Amb els moderns si agafes i canvies la peça, amb els antics no.
El segon establiment d'avui el localitzem a Llucmajor. És Ferreteria Llompart.
Aquí encara segueix, això es tracta personal, o sigui, que venen i la meva te diuen: "Mem, ara com ho hauré de fer per posar en aquestes portes? Mem, ara tu, què em posaries tu?" "No, això vos convé posar així, així, així." I posen el que els diu, perquè se'n van content que tu els dius. A qualsevol cosa diu: "Ara una pera, però aquesta per 6. Diu: "No, aquesta no, de 6 no, te basta, l'han d'agafar per 8, perquè això no te bastarà." "Ah, sí?" "Sí, sí." I això, valen el meu consell.
Se m'ocorre un punt en comú claríssim entre Rellotgeria Catalana i Ferreteria Llompart: el fet d'haver-mos atès amb la màxima amabilitat.
Com bé saps, per sort nostra, aquesta és una regla que en el programa es compleix, podríem dir, en el 99,9% dels casos. Emblemàtics, benvinguts, començam. Puntual a la cita, compareix en Xavi Oliver per fer-nos partícips del retrat de Rellotgeria Catalana.
Les rellotgeries són espais on el temps es treballa amb precisió i paciència. Dins aquest tallers, cada engranatge, cada molla i cada peça formen part d'un mecanisme delicat que necessita mans expertes per continuar funcionant. Els rellotgers no només reparen objectes, mantenen viu un ofici que connecta generacions i que dona nova vida a peces que han marcat hores, dies i records. En un món cada vegada més digital, aquests espais conserven una manera de fer que requereix calma i dedicació. A Palma, en un dels carrers més antics de la ciutat, hi ha una rellotgeria que continua fent del temps un ofici: la Rellotgeria Catalana.
Hello, no marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre.
La història d'aquest negoci té els seus orígens l'any 1915, quan Josep Serra va obrir la seva primera rellotgeria a Berga, a Catalunya. Aquell any, el món estava immers en la Primera Guerra Mundial, un conflicte que transformava Europa i marcava el rumb del segle XX. En l'àmbit científic, Albert Einstein presentava la teoria general de la relativitat, fet que revolucionaria la manera d'entendre l'espai i el temps. I mentre el món vivia aquests grans canvis, un rellotger iniciava el seu camí amb un ofici que anys més tard el duria fins a Mallorca. El 1951, després d'enamorar-se de l'illa durant el seu viatge de noces, Josep Serra es va instal·lar a Palma i va fundar la rellotgeria catalana al carrer de la Corderia. Més endavant, el seu fill, Joan Serra, va continuar amb el negoci i encara avui manté viu l'ofici de rellotger, un dels pocs que queden a ciutat. Especialitzats en rellotges de maquinària antiga, de butxac o de paret, també ofereixen una gran varietat de peces, des de rellotges de polsera fins a cucuts o pèndols. Dins la mateixa botiga, un petit taller continua reparant mecanismes que semblaven condemnats a aturar-se, un espai on el temps no només passa, sinó que es cuida i es manté en marxa.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
Estic desmuntant, això és un rellotge automàtic, ho estem desmuntant peça a peça per revisar-lo. El primer que fem és desmuntar-lo tot, llampiar-lo, i després el que fem és anar mirant el joc de les peces, el desgast que tenen, per ajustar-los. Després es desmunta la corda, es desmunta els icablots, s'engrassa, es torna a muntar i es comprova l'exactitud amb diferents aparells que tenim per comprovar.
A part de bones mans, bona vista, també una bona paciència deu ser necessària.
Sí. Aquí si et poses nerviós, que jo sóc una persona nerviosa, ho has de deixar, No... Aquí els nervis no valen, I pots espatllar qualsevol cosa en res, Ja dic, estem parlant d'eixes que tenen dècimes de mil·límetre, Com això és l'àncora d'un rellotge, D'un rellotge d'home, que tenim rellotges molt més petits. Hem de pensar que un rellotge d'home és una quarta part de la mida d'aquest rellotge. Vull dir, són coses molt petites.
La rellotgeria és molt complicada, sobretot quan parlem de rellotges antics. Jo tenia una persona que era rellotger, que ara ja va morir, ja tenia molts anys, i deia, al relojero te has metido y te verás comprometido, perquè la rellotgeria, pensi que amb els rellotges antics les peces no hi són, els has de fer. Vull dir, qualsevol cosa fàcil l'has de fer, vull dir, no és canviar una peça, amb els moderns si agafes i canvies la peça, amb els antics no. Entonces sí que moltes de vegades les hores que es passen són moltes, que aquí ve el problema.
Clar que sí. Hi ha hagut això, alguna situació, algun rellotge que no s'hagi pogut arreglar de cap manera?
Bueno, de vegades passa. Procurem que no passi, però de vegades passa. És a dir, perquè el temps arriba un moment que no li pots dedicar més temps. I això és una cosa que el client no veu de vegades. Ve a buscar una cosa i no sap el temps que has passat per poder aconseguir que allò funcioni ni bé, perquè un rellotge no només ha de funcionar bé, no? Hi ha el cas de que de vegades ve algú diu, el rellotge va molt bé, només es para o s'adavanta. És que un rellotge no fa res més que funcionar. Si es para ja no va bé, i si s'adavanta tampoc.
O és o no és.
La rellotgeria mecànica és la que ens agrada més al rellotger, perquè la que vam aprendre i la que més d'allò és la que ens dona més satisfacció. Nosaltres quan acabem una cosa ens dona de vegades la satisfacció d'haver-ho pogut fer, el repte de poder-ho acabar.
Joan Serra mostra i demostra passió i entusiasme per la seva feina de tota la vida. Se li veu a la mirada tot just ens obre la porta del seu establiment. Ens parla d'entrada de l'origen de rellotgeria catalana, del primer record que ell mateix en té i de la seva incorporació.
L'origen del negoci ve dels meus pares, que van venir a Mallorca l'any 52. Bueno, de fet, ells van venir aquí quan el viatge de nuvis, l'any 40 i pico, i quan va dir que quan tingués el primer fill vindria a Mallorca. I efectivament, quan jo vaig néixer, al cap d'un any van posar el comerç aquí i està des de l'any 52.
Ells, entenc, pel nom de l'establiment rellotgeria catalana, sí. Els seus pares eren sí. Catalans.
Sí, bueno, de fet, aquí quan ells, els meus pares van venir, aquí hi havia rellotgeria alemana, espanyola, joieria madrilenya, i el meu pare va dir, pues, rellotgeria catalana. Sí.
O sigui, ells es van enamorar entre ells, els seus pares, i es van enamorar també de Mallorca.
Sí, es van enamorar del que era aquella Mallorca dels anys 40, 50.
I clar, arribem avui. Vostè, de nin, quin és el primer record que conserva del negoci familiar?
Bueno, jo de sempre, perquè jo quan ja era petit, jo pràcticament he viscut sempre el negoci.
quan jo sortia d'escola, pues, a la tenda i ajudava els meus pares, bueno, el que era aquell temps, eh? Avui és un altre món, és completament diferent, eh? I així vaig anar aprenent, i així vaig anar... Sí, sí. Jo crec que també tot va influir, no? Perquè el fet d'estar en el negoci, de pràcticament viure en el negoci, pues fa de que t'hi dediques. És una feina que m'agrada, eh? No sé si hi ha pels anys de fer-ho, però és una feina que m'agrada.
Mm-hmm. Però quan era nin tenia altres alternatives? Es plantejava, tenia algun altre somni de professió de futur?
Sí, però no crec que massa, perquè aquell temps, jo recordo que quan anaves a escola, a l'estiu, pues el que el seu pare era fuster treballava en fusteria, el que era mecànic treballava d'allò, i el que no li buscaven algo, això era el temps aquell. Avui és un altre món, eh? Estem diferents, eh? Sí, sí. Així s'aprenia els oficis. Després anaves perfeccionant, però així aprenies els oficis. Sí. Bueno, és que la nostra feina no és una feina de venda. Hi ha dos, el de venda i el de reparació, el de manteniment dels rellotges. Entonces, és una feina, a mi la feina mecànica sempre m'ha agradat, la feina de fer servir les mans sempre m'ha agradat, això també va influir, no? No sé si de petit sempre tens idees de fer altres coses, allò, però bueno, jo crec que el fet d'estar dins l'entorn aquest em va dedicar al rellotge i tota la vida m'hi he dedicat.
Quins consells va rebre en Joan dels seus pares en relació amb el negoci?
Els meus pares, els dos, treballaven en el negoci, sí. Era molt important, lògicament, era molt important la feina. Però, vamos a veure, tu aprens un ofici i quan durs 2 anys et creus que saps més que el que t'ha ensenyat. Després et vas donar compte amb els anys del que et falta per arribar-hi. I jo sé que em falta més ara que quan vaig començar, perquè cada dia vas aprenent coses i el que creu que ho sap tot, mal assumpte. No és així. Nosaltres, durant els anys, pensi que nosaltres era tot mecànic i vam passar de la mecànica a l'electrònica, va ser un salt, als anys 70. Però, bueno, has d'anar fent cursos, reciclant-te i anar aprenent contínuament, eh? Buscant guies tècniques, buscant novetats que hi ha a cada moment, eh? Sí, la rellotgeria ha canviat molt, com han canviat totes les coses, eh?
Com recorda la palma d'aquell temps? Supos que era una palma molt diferent a la d'ara, no?
Sí, és una palma molt més petita. Palma era d'avingudes a dintre, vull dir, és molt diferent, eh? Per exemple, jo li puc dir que rellotgers fa 20 anys a Mallorca era d'haver uns 70-80 i ara podem quedar amb 10 mal comptats. Parlem de rellotgers, perquè avui dia de vegades confon el que és la venda o posar una pila, això. Rellotger és una altra cosa, eh? Estem parlant de rellotger, eh? Igual que joier. No és un senyor que ven joies, és un senyor que sap fer joies i sap arreglar joies. Igualment rellotger, que són dues professions completament diferents, eh?
I per què creu que s'ha donat aquesta davallada en el nombre de professionals rellotgers?
Bueno, perquè el mercat ha anat... Jo crec que és una cosa que ho regularitza, el mercat. Jo crec que ara aniran sortint de rellotgers. De fet, a Barcelona, que és un impuesto que queda escola, que és l'escola de Santa Llucia, en aquest moment té molta demanda. Tothom el que d'allà dels cursos acaba en feina. Vull dir, avui hi ha molta demanda d'aquest ofici. Jo crec que és un porvenir, eh? El que passa que avui, com que ha canviat la cosa de l'aprenent, avui ha canviat, i això era una de les coses que feia que les professions anaven. Jo, els que conec dels meus anys, i més joves, tots han après treballant, estan en una tenda, i allà han anat aprenent l'ofici. I l'interès que em posava feia que anava a pujar a l'ofici i anava aprenent més, eh? Anava arribant més, perquè en el nostre ofici hi ha moltes coses, hi ha del que és rellotge gran, rellotge petit, carrillons, cronos, hi ha molts tipus de rellotge.
És a dir, que vostè, pel que em comenta, reivindica aquesta figura, la figura de l'aprenent.
Jo crec que sí, eh? Jo crec que l'aprenent és bàsic en els oficis, eh? Per exemple, l'escola de Barcelona el que fa és que tu vas durant 5 hores al dematí i la tarda a un taller a anar a fer la pràctica, eh? Que això fa que tu vagis aprenent bé l'ofici, perquè està molt bé la teoria, però si no tens la pràctica has de fer dits. El nostre ofici el més important és treballar amb les mans, i estem parlant de peces molt petites, eh? Estan parlant que nosaltres treballem en centèsimes. Vull dir que...
En Joan coneix el producte com ningú i també té una relació molt directa amb la clientela de la casa. Nosaltres hem parlat, en aquest cas, amb en Toni i amb en Jordi.
Nosaltres tenim rellotge de pulsera, parlem de pulsera, parlem del rellotge de quarts i el rellotge mecànic. Avui ja no el rellotge solar, que ja és quarts i no has de canviar ja piles, carreguen la llum... I després amb el mecànic tenim el rellotge automàtic, el rellotge que carrega amb el moviment. I després tenim rellotges de paret i rellotges... Tenim despertadors, perquè hi ha gent que torna a usar el despertador, perquè és molt més pràctic que el mòbil, o sigui, de nit et desperta per l'hora, el mòbil l'has d'agafar.
Perfectament. Sí, sí. I pel que fa a la clientela, no sé si les persones més majors tenen tendència a comprar determinat tipus de rellotge, o també hi pot haver una persona jove que, com diu, que compra un rellotge de paret o un rellotge de cucut, o etc.
Sí, avui la nostra clientela és bastant major, però bueno, avui ja dic gent jove que torna a comprar rellotge i torna a rehabilitar els rellotges dels familiars, rellotges que tenia guardats... Tenim una mica de tot. Nosaltres tenim una part molt important en gent d'aquí de l'illa. No vull dir que algú de turisme passa, però nosaltres la fundamentació està amb el públic de mallorquí, d'aquí, que viu aquí, de l'illa. Bueno, de fet, nosaltres tenim clients de fa 3 generacions, I, però bueno, avui en dia s'està perdent els últims anys, ja dic, però jo crec que els últims 4-5 anys noto una altra vegada, sobretot avui, això que li parlo de rellotges antics que porten, s'està portant molt, perquè de vegades és un tema de moda també, i s'està una altra vegada portant molta gent jove que torna a portar rellotges. Avui en dia va haver-hi un moment que hi ha gent que no ha usat mai rellotge. De fet, a mi em passa gent que ve a comprar un rellotge a nois de 16 o 17 anys que no saben llegir l'hora amb un rellotge analògic. No saben, només saben llegir amb un rellotge digital. I ara la joventut torna a portar rellotge, perquè jo crec que és molt més pràctic portar la munyeca que un mòbil, perquè un mòbil, si portes una bossa o alguna cosa a la mà, has de buscar el mòbil. A la munyeca ho mires inconscientament, no? Entonces, jo crec que el rellotge de la munyeca crec que no es perdrà. És a dir, de fet, ja dic, avui molta gent jove torna a portar rellotge.
Supos que, com tot, vostè ho deia, Joan, evoluciona els rellotges, la rellotgeria també. Fins a quin punt ha constatat vostè en primera persona al llarg del temps, més enllà d'això que em deia, de l'ús social, el rellotge com a tal, com a mecanisme, com ha anat canviant amb el temps?
Això ha anat canviant. Antes era tot mecànic i ara hem passat a una part important electrònic. A pesar de que avui es torna a fer molt el mecànic com a signe de qualitat, de prestigi, i es combina les dues maneres. Avui amb electrònica pensa que hi ha rellotges que tenen unes diferències de 10 segons a l'any. Vull dir que és... Amb electrònica es aconsegueix unes precisions que no es aconsegueix en mecànic, però mecànic també és autònom, no necessita res, Hi ha automàtics, hi ha molts tipus de rellotge.
També, més enllà del valor econòmic, moltes vegades supos que venen clients que aquell rellotge, per ell o per ella, té molt de valor sentimental.
Sí, bueno, és exacte, el rellotge que ve del iaio o ve del pares i efectivament té un valor sentimental, perquè antes hem de pensar que el rellotge durava tota una vida. El rellotge li regalaven o quan feia la comunió o quan es casava o quan acabava la carrera, i el rellotge normalment durava tota la vida, perquè un rellotge dels d'antes estaven fet per durar 100 anys. Vull dir, si es mantenia bé, també la gent el cuidava bé. Avui ens passa de que arreglem rellotges mecànics i et ve al cap d'un dia que no els hi va bé. Bueno, és que no, hem perdut la sapiguer donar corda a un rellotge. Antes, cada dia al vespre es donava corda al despertador i al rellotge de pulsera o de butxaca. I avui, clar, no, i avui hi ha la por de dar corda, que no trencaré la corda. Moltes vegades arreglem, a pesar que jo els explico, hi ha gent que després els s'empara. Bueno, un rellotge li has de dar cada dia corda, cada 24 hores, per mantenir una exactitud.
Toni, des de quan és client de rellotgeria catalana?
No ho sé, fa estona sempre m'arreglo els rellotges, ell.
Avui també ha vingut perquè li arreglin un rellotge, sí, recollir-lo?
Avui venia a veure per fer un regal, segurament, si tindríem una parella de rellotges per una boda. Aleshores, ja ha de ser que és qui en té més de rellotges, és ell.
Clar que sí. Que supos que rellotgeries, em deia el senyor Serra, que com aquesta en van quedant poques, Vostè la reivindica, suposo.
Sí, jo per mi no em queda cap. Jo no sé, és el conade que m'hi va enviar jo a Bolengo, que està aquí, i fa estona ja que venim aquí. Que dic que no em conec d'altre de rellotgeries d'aquí. La que sigui tan poc o més, eh?
Això és difícil, eh? Hi ha el llistó puntual, que sigui el rellotge.
Sí, no, perfecte. Perfecte. Sí.
I la darrera, quina importància li dona vostè al petit comerç en general a Mallorca?
Que està a punt de desaparèixer tot. Això és el problema. Les grans superfícies totes ho mengen i jo considero que s'hauria de promocionar més el petit comerç. Però bueno, és el que... Jo mentre pugui, si que estem aquí, quan anem aquí?
He vingut fa 2 anys, fa 3 anys.
Mm-hmm. Sí. Com em va tenir coneixença?
Bueno, és una rellotgeria molt coneguda i sé que fa feina bé i me la van recomanar.
Uh-huh. I avui ha vingut en concret per què? Per quina
avui causa? Ha sigut per una cosa molt senzilla i és per canviar una pila d'un rellotge.
Uh-huh. Genial. I la darrera, quina importància li dona a vostè als establiments, als petits establiments comercials?
Tota la importància, moltíssima importància. I si poguessin mantenir sempre aquests tipus d'establiments, tinguessin ajudes.
Uh-huh.
Quina importància té per a rellotgeria catalana el segell emblemàtic?
El distintiu emblemàtic és molt bo perquè, a més, reconeix avui en dia que està en un món de total d'informació, això és molt bo. Jo crec que és un gran acert, és un gran acert perquè la gent de vegades, aquí clar, tenim una població que s'ha ampliat molt, hi ha gent que no coneix, la gent que ha viscut sempre aquí, entonces és molt bo. De fet, jo em dono compte de que tot això ens porta clientela, perquè clar, avui en dia els negocis avui són complicats, perquè avui en dia el fàcil és comprar un producte i vendre'l. El problema són els problemes. De vegades hi ha client que reconeix, com aquest senyor que ha vingut, la feina, de que de vegades el fàcil és avui comprar i vendre i després tens els problemes. I després es recorden de nosaltres quan hi ha els problemes. Eh? És molt bo. Perquè jo crec que una cosa, quan un se'n va de viatge, per anar, per no dir, no anar a uns McDonald's, un tipus, això n'hi ha tot arreu. Jo crec que quan vas de viatge, el maco és veure coses diferents. Eh? Aquí tenim comerços que no els pots trobar a altres llocs del món. Per trobar, ja dic, un McDonald's o un Starbucks, un d'aquests, els pots trobar a qualsevol llocs del món. Per això no t'has de moure de casa.
Per acabar, en Joan valora la situació del petit comerç i ens aclareix igualment si hi haurà o no relleu familiar al capdavant del negoci familiar el dia que ell es jubili.
El problema de Palma és que cada vegada és més complicat per la gent venir, perquè el problema de cotxes està molt bé, aquí tenim els autobusos, el número 2, el de ciutat, això va bé, però cada vegada el client diu, és que venir aquí em costa venir aquí d'allò. Això és un problema, però bueno, és un problema difícil de solventar, perquè jo crec que és el problema de totes les ciutats, els cascos antics tenen aquest problema.
Mm. Clar, que
sí, jo per exemple recordo que antes del carrer sindicat per dir, jo me coneixia tots els comerços, ara canvien cada 2 per 3 comerços. Jo recordo un comerç no fa molt de que quan van posar el lletrero ja van tancar, vull dir, casos de comerç que duren 3 mesos, 6 mesos, eh? Cada dia hi ha menys comerços, sí, sí. Bueno, jo els meus fills cap vol estar en el negoci, perquè clar, el negoci és molt esclau, eh? És molt esclau, perquè clar, el que parlàvem, la feina delicada la fas quan no despatxes, quan tens la tenda tancada, tot són moltes hores de treball i és una mica esclau, eh? És una mica esclau, sí.
Uh-huh. Li agradaria, però, en tot cas, que hi hagués aquest relleu?
Sí, jo crec que sí, eh? Perquè, clar, després de tants anys és el tens molt a dins el negoci, eh? El tens, és la teva vida. Jo crec que un moment durà més de jubilament, però mentre es pugui, mentre que, clar, el nostre, d'allò és la vista i les mans. Si les vistes i les mans van bé, pots seguir treballant, eh? Ara arribarà un punt que ja no pots treballar, eh? Vull dir, jo, per sort, tant la vista com les mans em van bé i puc treballar, eh? Puc treballar, sí. La vista i les mans és el més important. És a dir, jo de vegades, quan veus un rellotger només veus com treballa les mans, saps si ho és o no ho és, no? Això és com un mecànic quan agafa una eina, saps si és un professional o és una persona que està fent coses, no?
Per amor a l'art. Per amor a l'art. amor a la. Per amor a la. Que perdo el temps fent cançons, fent cançons. I encara hi ha qui diu que perdo el temps, i encara hi ha qui diu que perdo. Un lladre de paraules. Per amor a l'art sóc un esclau de la inspiració. Per amor a l'art m'he venut tots els caps de setmana. Per amor a l'art.
IB3 Ràdio és cultura. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de tèntols.
Bon dia, Coret.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui, la Xia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Entra amb olivetes els dies de Pasqua en Nosaltres. Descobrirem com celebrem Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Per començar la segona part del programa, toca escoltar el retrat que sobre Ferreteria Llompart ha preparat, qui si no, en Xavi Oliver.
Les ferreteries de poble són molt més que botigues d'eines. Són espais on es resolen problemes quotidians, on cada objecte té una utilitat concreta i on el coneixement de l'ofici es transmet amb naturalitat. Claus, cargols, eines, desengramponadors, filaparquins o petites peces formen part d'un univers aparentment senzill, però imprescindible per al dia a dia de moltes persones. Aquests establiments han estat durant dècades un punt de referència per a veïnats, pagesos i artesans que hi troben no només allò que necessiten, sinó també el consell expert de qui coneix cada racó de la botiga. A Llucmajor hi ha una ferreteria que ha mantingut viu aquest esperit al llarg del temps. La ferreteria Llompart. Manela, Manela. història d'aquest negoci comença l'any 1923, quan Joan Llompart i la seva esposa, Maria Tomàs, varen fundar una botiga de queviures que amb els anys es convertiria en una ferreteria i armeria. Aquell any, el món vivia una etapa de canvis després de la Primera Guerra Mundial. A Espanya s'iniciava la dictadura de Primo de Rivera, que marcaria una nova etapa política al país. Mentrestant, Europa i els Estats Units es consolidaven als anys 20, una dècada de transformacions socials i econòmiques. I en aquest context, a Llucmajor, naixia un negoci que esdevendria referència per al poble. El fundador, conegut com en Samanet, era un home emprenedor i aficionat a la caça, que fins i tot preparava cartuixos de pólvora per vendre la botiga. La seva vida, però, va quedar marcada per un accident amb un d'aquests cartuixos que, amb el temps, li provocaria la mort. A partir d'aquell moment, la seva esposa i els nebots, a qui havia acollit, varen continuar amb el negoci, iniciant una trajectòria que, amb els anys, ha estat sostinguda principalment per les dones de la família. Avui és Antònia Cantallops qui es troba al capdavant de la ferreteria, després de tota una vida dedicada a l'establiment. Coneix cada producte i cada prestatgeria i continua tenint la clientela amb proximitat i experiència. Un lloc on, més enllà de les eines, s'hi conserva una manera de fer que forma part de la memòria viva d'aquest poble, Llucmajor.
Antònia Cantallops, com hem escoltat en el retrat, és qui du les regnes de ferreteria Llompart. Es mostra sempre amable amb la clientela, la de sempre i la nouvinguda, i també davant els micròfons d'emblemàtics. Ella serà, per tant, la veu conductora per fer-nos saber la història i les vicissituds del centenari i emblemàtic negoci familiar.
La varen obrir l'any 1923, però no com a ferreteria, perquè no existia com aquell que diu tot això. La varen posar com a un comerç d'ultramarinos, que deien. I després va anar eixamplant en coses de que menjar i tot el que duen, que compraven a la marina, ous i conills i clatassanys i tot això. I després el fundador se'n va anar a fer feina una ferreteria a Palma, a la Grimal, per exemple, la Grimal Blanc. I allà li van dir, per què no obres una ferreteria? I va anar canviant a ferreteria.
Perquè, clar, els fundadors varen ser Joan Llompart Taverner i Maria Tomàs Salvà. Sí. Com decideixen obrir aquest negoci?
Es van casar l'any 1923 i, com a medi de subsistir, varen decidir que aquí era un forn. Antigament era dels seus pares i era un forn. I van dir, si nosaltres volem obrir un comerç de coses així, de menjar, d'aquestes que no hi ha per aquí, que era llet condensada i atún i tot això, que no sabien què era. I varen començar amb això i varen començar quan ells van casar. I es van casar l'any 1923.
I després, és a dir, després però fan una transició, és a dir, tot comença sent una botiga de queviures, sí. I després què passa? En quin moment té aquesta transició cap a ferreteria?
Perquè quan ell va anar a fer feina en aquesta ferreteria de Palma, Grimalt, Blanc, era en ferreteria i drogueria i tot això, li van donar la idea, per què no l'obris allà? Per què lloc de ser així poses una ferreteria? I va venir en el poble, aquella dona devia fer feina aquí i ell feia feina allà, i va venir al poble i van muntar la ferreteria. I ell era molt caçador, era un home que li agradava molt la caça, com n'hi havia molts antes, que no n'hi ha tants, i en sol agradar-li tant la caça va posar armeria també, perquè ell parava els cartutxos. Ell parava tots els cartutxos i després, clar, com que anava a caçar i ens que caçava més, entonces tothom volia comprar la seva escopeta. I ell venia la seva escopeta i en tornava a agafar una altra nova. I així anava reposant i va anar fent el seu negoci d'armeria.
Però, clar, quin tipus de clients venien aquí?
Eren molta de gent que estaven a la marina, que deien un temps a la marina, i eren que estaven a les grans possessions, i venien a comprar rejilla per tancar les finques, per tota classe de totes les feines que feien d'eines, i després les dones duen, lo millor, els ous a vendre aquí, i els compraven els ous i en duen una olla. A canvi d'endur-se'n dos bes, fer com els truques que encara diuen, i s'enduen bé, ara m'endureu una olla, m'endureu una pella, i feien tota aquesta classe d'encant en canvi.
Imagina que devia ser rendible, devia funcionar, això.
Sí, anava bé. Sempre ha anat bé, aquest equip. No sé si s'has posat o no sé si ha estat la gent que també ha estat sempre molt involucrada. Que els agradava també la ferreteria a elles i la gent tenia molta cura en tots elles. Sí. La ferreteria era un part perquè ell era el fundador que no li han llevat mai, que va ser el fundador, aquest home. I aquest home se va morir precisament parant cartutxos. Entonces, li va explotar la pólvora, perquè això ho feien així, i això en aquell temps, estan xerrant de molt de temps, això, i se va tenir una enfermedad degenerativa a la pell i se va morir. I aquest home, i clar, després ja tots han estat dones. Va ser això, i en aquell temps no havia medis per poder solucionar, i es va morir en 48 anys, molt jove, perquè això, i després va quedar la viuda, i tenia i el seu nebot. El seu nebot el van ajudar a tirar endavant. Entre elles, ma mare, que era una neboda seva, que va ser la segona generació, i jo la tercera. Sí, la que comandaven eren les dones. Era la viuda i la ma mare. Aposto que després la ma mare va tenir dues nines. Tots han estat sempre dones. En aquell temps, les dones eren madones. Eren d'aquestes que tot apareixia que no feien res, però eren les que mandaven, no? Duen el davantal posat i duen les butxaques i duen els dobbers allà i administraven tot, eh? No havien de mestir molt. I eren més que no gastaven tant, eren molt ahorratives i tot això, les dones. No tenen els gastos que tenen tants homes. I doncs, la segona etapa va començar l'any, més o menys, l'any 1948. Això no sé exacte això. I després ja va anar partiguent per davant, perquè van tornar major, la meva mare va tornar major i va agafar el ritme molt bé i tothom estava encantat amb la Maria.
I si en Joan Llompart en setmana et pogués entrar avui a la ferreteria i veure que el negoci continua viu d'aquesta manera i a més amb vos, a dir, que creus que pensaria?
Pues que jo crec que estaria molt content, perquè era un home molt negociant, va néixer com a massa prest en el seu temps, perquè en aquell temps feia moltes coses, aquest home feia com a tipus d'immobiliària també, que no era immobiliària, venia, comprava i tenien la confiança en ell, perquè era un home de negoci, sí. Molt adelantat.
Després d'haver-nos parlat de l'origen, l'evolució i també del nom del local, n'Antònia rememora ara el moment de la seva incorporació a la ferreteria.
Jo vaig néixer aquí. Vaig néixer aquí. Aquí, és una vivenda aquí dalt, i vaig néixer aquí. I clar, estaven damunt el tauret, que molts m'engronçaven, com era que diu. No, jo, i aquí jugàvem en els pans, en el que havia. No, sí, ja vàrem viure aquí. Sempre. Ma mare era molt moderna en això, però no, era que havien d'estudiar, i tot això. I vàrem posar un col·legi intern. I vàrem estar estudiant quan vaig venir, de que vaig acabar sext, que ja havia tenia l'opció de poder estudiar els estudis superiors de carrera, vaig dir, Jo ja sé el que vull fer. Estudiar magisteri o turisme, que havia acabat de sortir la carrera de turisme. Entonces, sa abuela, que era més que volia que dugués el negoci, diu, no, tenim el negoci, no poden estudiar. Si se'n van, ja no tornen, I Barcelona ni pensar-lo, no, a Barcelona no podíem anar. Just el que podíem fer aquí, i va dir, no. I sa mare va dir, pues espera un poc i mirarem, a veure, l'any que ve ja haurà reaccionat d'una altra manera i això. I vaig dir, bueno, ja vaig quedar aquí i jo deia, puf, ja no m'agrada. Perquè, clar, tothom volia, quan entraven, tothom volia, no, m'ha despatxerat ta mare. I jo deia, i que d'on vola que jo no ho sàpiga. I jo esperant, ara que vol aquesta dona. I va dir, què vol, sempre allà. Diu, una botella d'aigua al ras. Jo ho sé despatxar, això. Ai, perquè no ho volen. Diu, bueno, han d'agafar el costum amb tu. Va dir, això no te preocupis, han d'agafar el costum. Però clar, era cada dia que te feien un paperet d'aquests i tu, això no m'agrada. Fins que ja van agafar el costum i ja estava igual.
I ja ho vas fer teu, i quant d'any tenies quan vas començar a fer feina aquí?
Quan vaig acabar sext, o sigui, 15 anys. 15 anys. Vaig començar. Al principi, la mirava per distreure-me, em deia, saps què has de fer? Mira, anirà, pots anar a anglès, aquí, que pots anar a anglès, pots anar a comptabilitat. Dic, comptabilitat, si això ja ho he estudiat fins a 7, ja ho he fet tot això. No, però vés-hi i aprendràs coses, i pots anar a corte també, i pots aprendre de coser. Dic, cosir, dius. I vam passar aquests anys així, i després, clar, ja vaig conèixer jo el meu companyero que ha estat tota la meva vida, que hem estat els 15 anys junts, ara fa un any que se'n va anar, i entonces va dir, i estàs tan bé aquí, què vol dir? No, no te'n vagis a estudiar això, estàs tan bé aquí. I ja vaig seguir. I ells també després m'ho van casar i va estar aquí amb nosaltres. Sí. Sí, sí, exacto. Los negocios tradicionales. 103 años.
103.
Abierto, buena. 103 años.
Enhorabuena.
Sí. Sí, sí. Cuesta dejarlos luego.
Claro.
Porque he estado arraigada.
¿Hay relevo generacional?
No, es el problema. Sí, es el problema. Sí, una pena, una pena. Sí, pero la vida es así. Tengo esas niñas que van a estudiar lo que yo volía estudiar. I ja fan feina de lo que van estudiat. Hombre, jo m'he sentit un poc frustrada perquè no... El millor m'he quedat igualment aquí, saps? Però jo volia estudiar d'això, magisteri o turisme, perquè el mestre que tenia allà, en Palma, havia obert, que era en Felipe Moreno, havia obert d'això de turisme. No estava homologat encara el títol d'això, però m'ha dit... Antonio, a ti te irá muy bien esto, es para ti esto. I clar, no vaig poder fer, i entonces jo sempre deia, heu d'estudiar el que sigui, llavors triau. I ells feien feina a les tendes, en tenien dues de tendes, en teníem una grossa allà que havia el meu amo i aquesta petita que és de sempre. I ells feien feina a un o a l'altre, els tenia contratats jo així, a mitja jornada, i estudiaven i feien feina. I quan varen acabar, van dir, bé, seguirem perquè no tenim feina encara. I el mateix mes els van cridar totes dues per fer feina. El món va caure damunt, perquè anava superbé tot. I dic, mare meva, amb aquests sense elles, perquè eren els que duien de tot, els que anava estupendo. I dic, però... Jo, com a mare, dic, que és el que jo voldria? Dic, feu el vostre camí. Aquí ja sempre ja ho tindreu, ja ho aguantaré, ja ho veurem.
Idò, és a dir, això no té relleu generacional, no sé si fas comptes traspassar-ho, tot i que funciona el negoci.
Claro, és per això, és que funciona superbé, però no veurem què passarà, no veurem. Hauré de posar un límit.
Amb relleu o sense, el tracte proper serà sempre un tret distintiu de Ferreteria Llompart.
Aquí encara segueix això el tracte personal. O sigui, que venen i potser t'hi diuen, mam, ara com hauré de fer per posar en aquestes portes? Mam, ara tu, què em posaries tu? No, això vos convé posar així, així, així. I posen el que els diu perquè se'n van content que tu els dius. A qualsevol cosa, diu, ara una pera, però que ha de ser per 6. Diu, no, aquesta no, de 6 no, te va estar, l'han d'agafar per 8, perquè si no te bastarà. Ah, sí, 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 i això, volen el meu consell. Ara tot, jo xerro un poc de tot. Xerro francès, sobretot, perquè el que estudiaven quan eren petits, anglès, perquè també ho vaig estudiar, perquè m'agraden molts idiomes, i alemany, un poc, i ara hauria de ser més alemany, perquè tots són alemanys. Menys mal saben un poc d'anglès, però vaja, mos entenem en tots.
És un bon client.
Sí, sí. Els alemans, sobretot, la veritat, no xerran, però és que són bons clients. Són bons clients. Sí que ho recordaran, l'estracte que sempre han tingut aquí, que encara que siguin estrangers, aviat se senten de dins la casa. Tothom se sent de la casa, perquè han vengut a comprar sempre. I ara, actualment, que quasi no n'hi ha. Ara el que hi ha són puestos de construcció, camp a ferreteria, però ja no és el mateix que això també és petit. Hola, bones, hola.
Un pot de pintura.
De quin vol? Per la casa?
Sí.
Sí. Què vols, un pot de quilo, de 5 quilos o de 15?
No, d'aquests.
Aquests, eh? Allà, perfecte. Allà, molt bé. Això mateix. Allà. Ah, si seran 10 euros junts.
Ah, ja.
Ah, no. Ara te'ls prens aquí. aquí. Això mateix. Molt bé.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Cubos de roba
bruta
per a roba,
com
és que tenen?
Oh, de roba
bruta. Sí, de bessura.
Sí.
Però
és
que tenies antes.
Aquests són per a robes que tenc aquí de colla.
Però que fan de damunt. Fan més de 20, que sí?
No sé. Perquè tenia uns altres que eren com per les pareixien de mimbre.
És que és per roba, no? Però aquí el vull posar, només mi cap.
Però entendre vol d'aquest com de reciclar, són més estrets. Hola. Hola.
És que no pot fer més de 20 o 22, que és gran flor.
Aquest són així, per identificar.
N'Antònia, entre client i client, ens conta les característiques físiques de l'espai on ella mateixa fa feina.
Aquí tinc la zona que hi ha tot lo de menatge. Uh-huh. Ja, tot lo d'això, bueno, aquí hi ha tot això de les coses petites, de ferreteria, això sí que és ferreteria pura, i venen a cercar totes aquestes cosetes, i que això és necessari. Llavors tenen lo de menatge, la tornilleria, uh-huh. Aquí també coses per la casa, adhesius, per ferrar la paret, i tacos, i guants, i tot això. Després aquí tens les cordes, aquí tens pegamentos, tota classe d'adhesius d'això, i aquí ja tenen coses també, coses més, sí, que això de vidre, coses que se rompen més. Aquí, per exemple, hi ha tot de ferreteria, tot això de pany de maleta, eines, clau de rodillo, estenalles, alicates, d'això per estidores, d'això de ferreteria. Tot, jo tinc un pot de maquinari, un pot d'això, dels taladros...
Sí, sí, no, hi ha molt d'espais, i per allà més espais...
Sí, després aquí hi ha la pintura, que ara començarà, tot això, les pintures de pinzells i tot això, i un pot d'electricitat, la drogueria, que sí que venen a cercar moltes coses de drogueria aquí. Desorienta a veure el que els hi convé.
Veig que hi ha unes escales per aquí. Sí. On pujam, aquí?
En la vivenda.
Ah, viu aquí?
Sí. Aquí dalt és aquí on vaig néixer. Aquí dalt. Aquí és un portal que no l'hi no ha mai, perquè no, per aquí, per la tenda. Sí.
I aquestes fotos que hi ha aquí, qui són?
El fundador, i és el que té molta estima. Aquest és en Joan d'on part de Bernet. Aquesta era la seva dona, que era una tia de la meva mare. Aquí hi ha la meva mare, el seu germà, que li van zones que van ajudar a pujar la ferreteria. Després aquí la meva mare se va casar amb en Bernat Cantallots, que varen tenir dues filles. I aquí, mira, que veuen que fan un pedido. Veus aquí? S'asseien una Camila Suqui i feien el pedido, perquè venia el representant de Barcelona. No havia representant de per aquí. I aquí és el mateix cantó, igual. És que el lletre era un poc canviat. I aquí ja era jo, que deia una poesia. Una poesia quan se casaven. Que deien, i que estigueu molt d'anys junts. I ara aviat no estan junts.
Ferreteria Llompart, com dèiem, un negoci que és centenari i, és clar, també emblemàtic.
Molt bé, molt... M'ha emocionat, sí. Però, just és que, clar, jo els anys me corren i no estaré sempre, se vol, això. I fa pena tancar una cosa que la gent necessita per vegades coses de tot això. És diari, això, no? És a dir, ara no, perquè ara no se ven. No, sempre és diari, això. Sempre sabem tot.
Finalment, n'Antoni ens fa saber la seva reflexió sobre el present i el futur del petit comerç.
Nosaltres aquí, aquí en el centre, que a vegades ho comentam amb les que tenim altres coses, la meva veïnada toca coses de roba, de roba d'home i de dona, o un altre que també té un comerç d'això de roba d'infants. Diu, nosaltres no ens hem com a beneficiar perquè la gent cada vegada té més per desanar a Palma. Perquè entra que no poden aparcar, que ja de tot això restricció que no poden anar a segon quin cotxe d'ús. La gent no va tant a Palma. I nosaltres no podem dir que ens hagin sentit malament d'això. A tot d'una, quan la gent i quan la gent tenia més escassez i això, això és molt barat, tot l'an el bazar. Però s'han donat compte que compren un bolígraf o en el bazar i just escriuen una firma. La segona firma ja no pinta. O una giradora, jo en el meu cas, que va venir un i diu, tu tenies tancat i vaig anar a comprar una giradora en els xinos, quan vaig a treure els macarrons va tornar negre. Diu, i vaig tenir mania, vaig tirar tot el menjar. Diu, perquè clar, devia ser un material que no, a la calentor el devia això anar. Diu, vinc a cercar una giradora de la que tu vens, perquè això no pot ser. Bueno, fins que ho toquen en les mans, no ho veuen. Va partir fort la competència, perquè, clar, si jo valia 10, ells donaven a 2, i tu com podries explicar això? Però s'ha cau per ell mateix, i posta lleva molt de xinos d'això, perquè la gent ha vist unes piles, que toquen amb una ràdio normal, quan és un aparato que ara té un poc més de força, ja no van bé.
Tres ràdios, història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons.
Mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mo mare.
A la Cònia.
A els meus pares.
A la meva padrina.
Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
És l'hora de dir-vos adéu, l'hora del comiat. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Avui hem conegut la història i les històries de Rellotgeria Catalana, de Palma i de Ferreteria Llompart, de Llucmajor. Gràcies a tots dos per obrir-nos les portes de ca vostra. I gràcies també una vegada més a tot l'equip de professionals que fa possible setmanalment Emblemàtics, en primer terme i sobretot per la tasca d'en Xavi Oliver a producció i retrat. I també igualment a les vies del so de Toni Cardell, Lluís Fortesa i Bernat Nadal. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i en concret el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Iron Bells de Maika Makovsky. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. Fire.